Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia, bona hora. Neix al municipi un nou club de futbol, la Juve Lloret. Sí, heu escoltat bé. Lloret de Mar compta des de fa pocs dies amb una nova entitat. Ens referim a la Juve Lloret, un equip de futbol que complementarà l'oferta d'aquesta disciplina esportiva al municipi. En el seu primer any de vida, la Juve Lloret vol reclutar jugadors entre 8 i 18 anys. Per tant, el club competirà a les categories de benjamí, alevi, infantil, cadet i juvenil. Entrenaran al camp del futbol del Molí, tot i que també comptaran amb un gimnàs particular per posar en forma tots els jugadors del club. D'aquests detalls, així com per què han batejat el nom de l'entitat amb la nomenclatura del famós equip italià, en parlarem amb el president del nou club esportiu, és Gustavo Gregorini. D'aquesta forma, comencem el programa d'aquest dimecres 9 d'agost, una jornada que es desperta amb més assumptes d'interès. Eduard Lanzas, bon dia.
Hola, bon dia, Josep. Doncs explicarem que aquesta nit els amants de la guitarra tenen una cita imprescindible a la parròquia. Els amics de la música han programat un cicle dedicat a aquest instrument, atenció, amb un cartell de luxe, Josep Soto, Tono Blasi i el duet Alària. Val a dir que l'entrada costa només 10 euros i, com sempre, els diners recaptats són per la restauració de l'orgue, i és que avui conversarem amb els protagonistes d'aquesta prometedora audició. I sovint diem que el temps passa molt de pressa, i és així. Ningú no diria que ja portem 14 anys de Clon Festival. Doncs bé, no perdeu l'oportunitat de visitar la sala d'exposicions de la biblioteca, perquè fins a finals de mes trobareu la mostra titulada Clon Festival l'exposició. A banda de cartells i fotografies, trobareu peces de col·leccionista molt i molt rellevants. D'aquí una estona, en Jorge Pascual, impulsor d'aquesta iniciativa musical, ens explicarà quin objecte hi ha exposat amb un elevat valor sentimental per a tots els lloretencs. No us ho perdeu. I també a la segona hora, com fem habitual, farem un cop d'ull a l'agenda perquè no se'ns passi cap detall o activitat.
Aquesta nit hem pogut dormir molt millor, les temperatures s'han suavitzat i en les pròximes hores la intensa calor s'anirà de vacances, això sí, de forma temporal. Ens ho confirma en breus instants a Miquel Bernis. Gràcies per acompanyar-nos des d'aquesta hora i fins a les 9 en punt del matí. Us saludem, l'equip que fa possible el bon dia, bona hora d'estiu. És en Dani Torrente a la producció i qui us parlem, l'Eduard Lanzas i en Josep Altafulla.
Bon dia, bona hora.
Avui ens aixequem amb el cel ben serè, llueix el sol, però la temperatura és molt més agradable. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Josep. Encetem aquest dimecres ja amb un ambient més fresc, amb un ambient més agradable, que serà la tònica de les pròximes nits. De fet, les pròximes tres nits, com a mínim, seran tan o més fresques que aquesta i, per tant, s'obre un parèntesi de calor intensa que també s'anirà notant als migdies, tant avui com als pròxims dies. A partir del cap de setmana, la calor lentament anirà tornant i segurament a partir de dimarts, dimecres de la setmana que ve, tornem a parlar altre cop de temperatures altes, però, insistim, de moment sobre un parèntesi de com in tres dies d'un ambient més fresc i més agradable. Pel que fa a l'estat del cel, avui serà un dia amb predomini del sol, sobretot al matí. A la tarda augmentaran els intervals de núvols i apareixeran ruixats en moltes comarques. Tot i així, segurament més en punts de la Catalunya central, del Pirineu, fins i tot costa i prelitoral centrals, que no pas en sectors de la Costa Brava. Tot i això, a última hora, de cara al vespre, no descartem alguna gotellada també al voltant de Lloret. Demà, però, sí que hi haurà més possibilitat de ruixats de tarda a la selva marítima i de tempestes. Afectaran força comarques de Girona i, tot i que es formaran a l'interior de les comarques de Girona, poden acabar arribant també a la costa de cara demà a la tarda. Xàfecs curts però intensos. Divendres i el cap de setmana temps molt més estable, molt més tranquil, i de moment hi ha poques possibilitats que, per tant, al cap de setmana el temps sigui complicat. En tot cas, fins dimarts, dimecres de la setmana que ve, no s'entreveuen més complicacions i més possibilitat d'arruixats.
Gràcies, Miquel, per la informació. Ara mateix a Lloret de Mar, 19 graus de temperatura, la humitat relativa a l'aire del 66%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Són les 8 del matí, 6 minuts. Ens despertem amb les informacions més importants de la jornada i en forma de titulars. A nivell comarcal, el Punt Avui destaca que Sarrià exigeix que s'aturi la paperera mentre faci pudor. L'Ajuntament reclama a la Generalitat que retiri la llicència a Hinojosa fins que no resolgui el problema. El consistori reconeix que l'empresa ja està aplicant mesures correctores, però encara no són suficients. En bateria de titulars, arxiven el cas de l'accident de Susqueda. Polèmica a la Diputació pels ajuts de presidència. Amplien en 100 places l'aparcament de Sant Joan a Palamós. Girona vol prohibir l'ús d'altaveus als guies turístics. I amb una fotografia il·lustrativa a l'apartat de Medi Ambient, Fer Salut al Bosc. A l'octubre obriran els 5 primers itineraris terapèutics de l'associació Selvans. Diari de Girona, en primera plana, en grans titulars. Girona ha superat els 30 graus en 55 dels 68 dies des del 1 de juny. Veïns de Cervià de Ter patrullen a les nits per frenar els robatoris al poble. La compravenda d'habitatges creix un 15% a Girona durant el primer semestre. Un lladre amb una màscara d'escrim atraca la botiga de l'estació de Caldes. Sarrià exigeix que s'aturi l'activitat de la paperera Hinojosa. Una versió en rus de Nit de Reis obrirà la temporada alta. I amb fotografia il·lustrativa, guia sense altaveus a Girona. L'Ajuntament crea un pla per fomentar la convivència entre turistes i veïns.
Repassem la resta de titulars que podem llegir les portades dels rotatius. El diari Ara obre aquest dimecres la seva portada amb la resposta de l'executiu català al president espanyol després del seu despatx amb el rei Felip VI. Diu textualment, el govern respon a Rajoy que el Tribunal Constitucional no aturarà l'1 d'octubre. El periódico parla de més pobres, més vulnerables, una dècada després de l'esclat de la subprime. L'ONU augmenta la pressió internacional sobre Maduro, recalca La Vanguardia. La ONU destapa les tortures del chavisme, afirma el diari ABC. A la mateixa línia, La Razón diu que l'ONU acusa Maduro de maltractaments i tortures generalitzades. El País insisteix que l'ONU certifica les tortures i abusos del règim chavista. I per últim, El Mundo destapa que Maduro adjudica a un imputat la trama Gürtel, un negoci petrolier.
Iniciem el repàs de notícies breus del portal 324 amb unes declaracions de Donald Trump. El mandatari diu textualment que Corea del Nord es trobarà amb un foc i una fúria mai vistos. El president dels Estats Units amenaça el règim de Kim Jong-un davant l'avanç del seu programa nuclear de Pyongyang. Ja a Catalunya, Eulen accepta la proposta de la Generalitat per desencallar el conflicte al Prat. Els treballadors votaran aquest dijous en assemblea el document de la Generalitat. Detingut a Barcelona un periodista turc que critica amb Erdogan. L'Audiència Nacional ha decretat presó preventiva per a l'escriptor i periodista sueco-turc Hamza Yalçın, de 59 anys, detingut la setmana passada al pas fronterer de l'aeroport del Prat en virtut d'un ordre de detenció internacional emesa per Turquia. També és notícia avui que mor ofegat un jove a la platja del Miracle de Tarragona. La Creu Roja, Salvament Marítim i Bombers el buscaven per terra, mar i aire. Girona veta els guies turístics que facin servir megàfons o que generin aglomeracions. L'Ajuntament prepara una ordenança per intentar millorar la convivència entre turistes i veïns. També, en clau turística, Mallorca posa topall de turistes, 435.000 al dia amb allotjament legal. Si s'anuncia una plaça hotelera sense llicència, el portal que la comercialitzi podrà ser multat fins a 400.000 euros i el propietari fins a 40.000. El jutge arxiva la causa penal per l'accident de Susqueda. El conductor demandarà al propietari de la carretera perquè el jutge creu que la senyalització deficient va provocar l'accident, en què van morir, recordem, dues dones i una nena d'una mateixa família. Pel que fa als esports, el Real Madrid esvaeix els dubtes de la pretemporada emportant-se la Supercopa d'Europa contra el United de Mourinho per 2-1. Casemiro a la primera part i Isco a la segona han avançat al Madrid, tot i que Lukaku ha retallat distàncies. La Supercopa d'Europa se l'han acabat embutxacant els de Zidane davant el United molt fluix, el Manchester United. ara ho diem bé. El Futbol Club Barcelona vola a Anglaterra per tancar el fitxatge de Philippe Coutinho. El migcampista brasiler és una de les prioritats en els reforços que el club blaugrana vol per a la temporada que ve. Aquest és el titular esportiu que tanca aquest apartat d'informacions en una repassada inicial al Bon Dia, Bonhora.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de dilluns a divendres i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No, el que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto, RAC, i som per ajudar.
Vine a veure'ns a l'oficina del RAC de Lloret, a l'Avinguda Vila de Blanes, al costat de la benzinera Cepsa, o truca'ns al 972 36 37 63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73. I ara, per contractar o sol·licitar pressupost de la teva assegurança, t'emportaràs un regal.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-36-43-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
El nou Disclub Espai Setè Art és un centre multiservei amb venda de música, instruments i accessoris musicals.
A més, tenim un servei de copisteria on pots fer les teves fotocòpies, plastificats o enquadernacions de manera ràpida i professional.
Disclub Espai Setè Art també compta amb el sistema Coda per a la impressió de fotos digitals i de carnet de manera instantània.
I amb el nou servei de vídeo, cinema i àudio passem antics formats com el VHS a DVD o USB.
Disclub Espai Setè Art. Ens trobaràs al carrer Rector Coc número 5 de Lloret de Mar.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Al teu fill li agrada el futbol? Té entre 8 i 18 anys? Vols que gaudeixi i aprengui practicant l'esport que més li agrada? Apunta-la a la Juve Lloret. Benjamí, Alaví, Infantil, Cadet i Juvenil. Jugarà a futbol amb quota federativa, equipació, preparació física i gimnàs. Nou club de futbol Juve Lloret. Si vols que el teu fill aprengui i es diverteixi jugant a futbol, apunta-la a la Juve Lloret. Informa't al 663 725 567.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bon dia, bona hora.
de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara en punt és un quart de nou del matí. No, l'Eduard no s'ha equivocat de sintonia. Estem escoltant l'himne del Juventus. És el moment de desenvolupar les informacions que ja us hem avançat a l'inici del programa i per això estem escoltant de fons, per a molts seguidors del futbol italians, més que una cançó. Ens referim a l'himne de la Juventus de Turí. I per què l'estem escoltant? Doncs perquè Lloret de Mar compta des de fa pocs dies amb una nova entitat. Ens referim a la Juve Lloret, un equip de futbol que complementarà l'oferta d'aquesta disciplina esportiva al nostre municipi.
En el seu primer any de vida, la Juve Lloret vol reclutar jugadors d'entre 8 i 18 anys. Per tant, el club competirà a les categories de Benjamí, Alaví, Infantil, Cadet i Juvenil. L'entitat ha llançat una promoció per les altes noves que consisteix en la quota federativa, l'equipació esportiva i la formació en personal especialitzat per 395 euros. Doncs s'alcen les bufandes de la Juventus. El que fem és ampliar doncs, aquesta informació amb el president de la Juve Lloret, que es diu Gustavo Gregorini. Gustavo, molt bon dia.
Buenos días.
D'on surt la idea del naixement de la Juve Lloret?
Bueno, esto surge de una inquietud de algunos padres que tuvimos hace un par de años y comenzamos este proyecto, en el cual era un poco amateur entre nosotros y tal. Y bueno, hemos ido creciendo, hemos ido implementando infraestructura poco a poco, hemos ido sobre todo trabajando con los chavales hasta la hora que hemos decidido federarnos y bueno, participar de un poco de los torneos locales, a ver cuál es el resultado que podemos obtener. Tenemos mucha confianza, muchísimas ganas y en realidad estamos teniendo un apoyo que no nos esperábamos al día de la fecha.
¿Quién será el proyecto a mig llarg termini?
Bueno, el proyecto un poco a corto y mediano plazo es darle un poco de una opción diferente, una opción con algún añadido a las opciones que tenemos hoy de los dos grandes, digamos, los dos grandes clubes de nuestro pueblo. Como gran diferencial, nosotros hemos incorporado a las infraestructuras del club un gimnasio propio para darle el complemento físico que todo jugador necesita, aparte de la preparación técnica. Creemos que este punto es un punto importante a la hora de presentarnos en torneos tanto regionales como pues, la propia liga y a otros torneos que hemos tenido experiencia en este verano que está ahora finalizando, de unos torneos amateur en el cual nos encontramos con equipos del exterior, equipos europeos, que vienen ya con una preparación física bastante notoria. Este es el gran diferencial y en algo que hacemos nosotros mucho hincapié, la preparación física del jugador. Hemos también incorporado un sistema informático, una página web a través de la cual los padres, ¿vale?, pueden hacer un seguimiento completo de lo que es el funcionamiento del club, seguimiento de su propio hijo, o sea, como jugador, en todo el término de asistencias, en toda la parte médica, si hay alguna recuperación física, con el entrenamiento que se está haciendo, los días de entreno, las asistencias, etcétera. Son dos pequeños, digamos, puntos en los cuales nosotros hacemos mucho hincapié, ¿vale?, para poder generar una diferencia en base a la oferta que tenemos hoy en el pueblo, ¿no?
¿Se sabe quién será el terreno de juego para entrenar y jugar?
Bueno, nosotros entrenaremos en el campo del Molí. De momento el ayuntamiento nos ha otorgado los días martes y jueves. Pero bueno, no está todavía definido, estamos en negociaciones para ver si podemos acomodar un poco los horarios, porque hay uno que nos resulta un poco limitado y tal, pero bueno, en principio el campo del Molí y dos días a la semana. Un tercer día que lo estamos intentando definir para el tema de la preparación física. Queremos combinar todos los trabajos con el día a día de los chavales, ¿no? Con la vuelta al cole y etcétera. Entonces, no está al 100% definido, pero sí estamos en camino ya de resolverlo para empezar cerca del día 20-21 los entrenamientos oficiales.
¿Y on es la instalación del gimnasio?
El gimnasio está ubicado en las proximidades del propio campo, en el barrio del Rigal.
¿Considera que la Jove Lloret pot crear sinergies amb la resta de clubs de futbol del municipi o, per contra, creu que pot crear algun conflicte?
No, yo creo que no, porque tenemos buena relación aparte con la gente de los otros clubes. Lo estamos proponiendo como una opción más. Inclusive no es prioridad nuestra retirar jugadores de otros equipos. Yo creo que a ese nivel de decisión va un poco más la decisión, particular del propio padre o del propio chaval, en conformidad o desconformidad con lo que él mismo tiene, ¿no? O sea, creo que la pluralidad hace la diferencia y ofrece una seguridad y exige también, a su vez, que los otros clubes, si se le están yendo jugadores, pues se adapten un poco y vean en dónde son los puntos que están fallando para poder mejorar el servicio y no tener esa inmigración, ¿verdad?
¿Qué se ha de hacer para formalizar las inscripciones?
Bueno, tenemos un email por el cual los interesados se pueden dirigir, que es juve.lloret@gmail.com o a través del 663-725-567, que es donde recibimos todas las inquietudes, las dudas y donde los padres están dirigiendo en estos momentos para informarse y para intentar cerrar el fichaje con nosotros.
De moment, com van les altes? Hi ha molts nens i nenes apuntats?
Bueno, mira, tenemos una categoría que es cadete, cadete primer año, que lo tenemos ya formado con 17 jugadores. No está cerrada, está ya formada y estamos en proceso de federación. Ya estamos haciendo los trámites ante la Federación Catalana de Fútbol para registrar a los jugadores. Estamos en formación también de un juvenil que lo tenemos casi completo, un alevín y un benjamín en formación, o sea que el progreso está siendo bastante positivo, inclusive un poquito más de las expectativas que nosotros teníamos, estamos muy contentos.
¿Y pel que fa al futbol femení, hi ha la possibilitat de muntar també un equip?
Siempre abierto, lo hemos tratado desde un principio, inclusive yo he hablado con la federación y me han dicho que no hay un problema al nivel administrativo, podemos formar una categoría femenina de lo que queramos, de las edades que hubiera disponible, no hay ningún problema. Siempre abiertos a esta posibilidad.
El fet que l'escup del Jove Lloret s'assembli molt al de la Jove Transalpina, l'autèntica, ¿és una casualitat?
No, es simplemente que los directivos somos aficionados a la Jove y todo comenzó con la equipación de la Jove, luego que estábamos medio formalizados y todo el mundo nos conocía en los torneos regionales ya como Jove. A la hora de federarnos valoramos la posibilidad de cambiar el nombre, pero fue unánime, todos dijeron no, queremos seguir siendo la Juve, nos encanta, nos da ilusión, nos da un poco de no sé, es como una sensación extraña, ¿no? Somos todos partidarios de dejar el nombre por eso, porque fue como surgió, fue la idea primaria, es realmente el nacimiento del equipo como grupo y bueno, y fuera de ser hincha de la Juve, pues mira, queríamos transmitir al proyecto el sentir este que tenemos por el equipo. Hemos modificado nuestro logotipo, evidentemente, no por un tema de derechos, porque la Juve justamente ahora lo ha cambiado, pero sí para darle un toque personal de nuestro pueblo, al cual queremos muchísimo, amamos y nos damos todo por él, y le hemos puesto en el logotipo del club el árbol que simboliza nuestro pueblo. Entonces hemos quedado muy conformes, estamos convencidos que es una imagen que queda muy bien, nos gustan los colores, nos gusta el espíritu que genera, y bueno, y lo hemos dejado así.
Com a bon seguidor, com a bon tifosi de la vecchia senyora que ha dit que vostè és, què li semblaria que la joia de la corona de l'equip transalpí, l'argentí Paulo Dybala, finalment acceptés un traspàs cap al Barça? Li semblaria bé això?
Bueno, con esto del fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain se han abrido muchas puertas, se han abrido muchas opciones, y la verdad que sería pues estupendo. Habría que ver si él realmente quiere venir, ¿no? Por nosotros sería ideal tener a un jugador como Dybala dentro de un equipo catalán y dentro del Barça como gran emblema, pues para nosotros sería pues estupendo, la verdad. Inclusive intentaremos tener hasta contacto con él, o sea, llegaremos hasta ese punto, ¿no? Pero bueno, el fútbol es lo que es, hoy es A, mañana es B, y bueno, y el mercado de fichajes dirá lo que tendrá que decir con respecto a este punto, ¿no?
Jo no sé si estarà molt d'acord la resta de tifosis italians amb vostè.
Bueno, seguramente no. Seguramente no. Pero bueno, nosotros como equipo de aquí, de nuestra Catalunya, si viene Dybala, pues lo recibiremos con los brazos abiertos.
Gustavo Gregorini, president del Club de Futbol Jove Lloret, moltes gràcies per aquesta trucada i molta sort.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y fuerza Juve.
Bon dia, bona hora.
Sí, Eduard, avui entre la Supercopa del Madrid i la Juve anem ben calçats esportivament parlant.
I el que queda, perquè encara l'etapa de fitxatges no ha acabat, o sigui que tranquil, que encara en queden moltes i moltes pàgines per explicar. I escolta, en els titulars avui has avançat una cosa molt interessant. En Clau Lloretenca, Marc Muniesa, que està a punt de quallar el seu fitxatge per al Girona, cosa que ens alegra moltíssim.
El tindrem ben a prop. 4 minuts, arribem a 8:45, canviant de tema. L'Ajuntament de Lloret ha impulsat una campanya d'informació perquè els veïns i visitants compleixin les ordenances de civisme i convivència en matèria de gestió de residus.
En aquest sentit, s'insta als ciutadans a que dipositin els residus a les hores autoritzades per fer-ho, que és de 9 a 12 de la nit, que el rebuig i la matèria orgànica reposin en bosses de plàstic normalitzades, resistents i perfectament tancades per tal d'evitar pudors i vessaments de líquids, que els residus no poden quedar abocats fora del contenidor i, per últim, que cal baixar l'estat dels contenidors després d'utilitzar-los amb l'objectiu que quedin sempre tancats.
El regidor de Medi Ambient, Jordi Orovich, assegura que la campanya de sensibilització, que coincideix amb el període de més pressió als serveis públics del municipi, ve motivada principalment per dues raons. La primera, a causa de l'augment d'habitants del municipi en temporada d'estiu, i la segona, per l'increment de residus que genera noves formes d'allotjament turístic, com poden ser, per exemple, els huts, els habitatges d'ús turístic.
Segons el regidor, l'objectiu de l'acció informativa és recordar la necessitat de respectar les ordenances per garantir, d'una banda, la bona imatge de la destinació i, de l'altra, optimitzar els recursos públics.
Mira, de recordar tant els residents com a aquells que haurien de vetllar perquè aquests hostes que tenen en aquests habitatges compleixin amb les normatives, recordar-los unes normes bàsiques que són imprescindibles perquè comptem amb una ciutat presentable des del punt de vista estètic i, per tant, que no tingui conseqüències indesitjades i també, doncs, evidentment, per fer una millor gestió dels serveis públics que ens costen prou diners.
Jordi Orovich ha defensat la necessitat de dipositar la brossa en l'horari reglamentari, que, recordem, és de 9 del vespre a 12 de la nit. Afegeix que el fet de llançar les escombraries fora d'hores té unes conseqüències molt nocives per al municipi.
Cada dipositar-les fora d'horari, el que fa moltes vegades és generar pudors o que generin restes líquides i, per tant, vessaments a la via pública, aquests olors tan desagradables que ens trobem, en certa manera entenem, empatitzem amb la situació d'algunes persones, però el que sí que és cert és que això té unes conseqüències indesitjades evidents, no? I més en tant en quant això es generalitzi, per tant, es dipositin fora del contenidor, que llavors sí que genera una problemàtica afegida. És per això que la pròpia ordenança de civisme ja preveu sancions importants. Estem parlant de fins a 750 euros.
L'Ajuntament de Lloret de Mar està estudiant la possibilitat d'iniciar una acció informativa de característiques similars de cara a l'any vinent, just abans de començar la temporada turística. Segons l'actual ordenança, l'incompliment té la consideració d'infracció lleu, per tant, l'infractor podria ser sancionat amb una multa de fins a 750 euros.
Un any més, els Amics de la Música continuem amb la difusió i apropament de la cultura musical a Lloret. I et convidem a assistir als actes d'aquest estiu. Trobaràs un ampli ventall d'actuacions i concerts com conferències, poesia, guitarra, violí, gospel i jazz a la fresca. La programació és l'agost i setembre i la trobareu a la parròquia i a diferents establiments de Lloret. Els Amics de la Música seguim amb la campanya de restauració de l'orgue antic. Us hi esperem a tots.
Vida a la piscina municipal de Lloret. Nova promoció per aquest mes d'agost. Un mes i matrícula gratis. Consulta les condicions a la recepció de l'equipament. Avinguda Rieral 22. Telèfon 972 36 43 84. Aquest 2017, vin a la piscina municipal de Lloret.
Mesures d'actuació ambiental per prevenir la calor. Normes a seguir en cas de temperatura ambiental alta.
Ingeriu líquids, encara que no tingueu set. Eviteu els menjars calents.
Feu servir vestits lleugers i eviteu peces de roba tancada. Vestiu-vos amb roba de cotó.
Mesures d'actuació ambiental per prevenir la calor. Regidoria de Benestar i Família.
En punt, 8:45 del matí. I en punt, la previsió meteorològica amb el nostre company Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Josep. Encetem aquest dimecres ja amb un ambient més fresc, amb un ambient més agradable, que serà la tònica de les pròximes nits. De fet, les pròximes 3 nits, com a mínim, seran tan o més fresques que aquesta i, per tant, s'obre un parèntesi de calor intensa que també s'anirà notant als migdies, tant avui com als pròxims dies. A partir del cap de setmana, la calor lentament anirà tornant i segurament a partir de dimarts, dimecres de la setmana que ve, tornem a parlar altre cop de temperatures altes. Però, insistim, de moment s'obre un parèntesi de com in 3 dies d'un ambient més fresc i més agradable. Pel que fa a l'estat del cel, avui serà un dia amb predomini del sol, sobretot al matí. A la tarda augmentaran els intervals de núvols i apareixeran ruixats en moltes comarques. Tot i així, segurament més en punts de la Catalunya central, del Pirineu, fins i tot costa i prelitoral centrals, que no pas en sectors de la Costa Brava. Tot i això, a última hora, de cara al vespre, no descartem alguna gotellada també al voltant de Lloret. Demà, però, sí que hi haurà més possibilitat de ruixats de tarda a la selva marítima i de tempestes. Afectaran força comarques de Girona i, tot i que es formaran a l'interior de les comarques de Girona, poden acabar arribant també a la costa de cara demà a la tarda. Xàfecs curts però intensos. Divendres i al cap de setmana temps molt més estable, molt més tranquil, i de moment hi ha poques possibilitats que, per tant, al cap de setmana el temps sigui complicat. En tot cas, fins dimarts, dimecres de la setmana que ve, no s'entreveuen més complicacions i més possibilitat de ruixats.
Gràcies, Miquel. Seguim amb la temperatura que teníem a les 8 en punt del matí, 19 graus a Lloret de Mar. La humitat relativa a l'aire ha baixat del 66 al 64%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
La premsa del dia avui el que diu és el següent, en forma de titulars i en la primera plana del diari de Girona. Girona ha superat els 30 graus en 55 dels 68 dies des del 1 de juny. Veïns de Cervià de Ter patrullen a les nits per frenar els robatoris al poble. La compravenda d'habitatges creix un 15% a Girona durant el primer semestre. Un lladre amb una màscara d'escrim atraca la botiga de l'estació de Caldes. Sarrià exigeix que s'aturi l'activitat de la paperera Hinojosa. Una versió en rus de Nit de Reis obrirà el temporada alta. També es fa ressò en l'apartat d'esports al diari de Girona que el club de futbol Girona ultima el fitxatge del defensa Marc Muniesa. El lloretenc ha jugat els últims 4 anys a l'Stoke anglès. I amb una fotografia il·lustrativa, guies sense altaveus a Girona. L'Ajuntament crea un pla per fomentar la convivència entre turistes i veïns. El Punt Avui destaca que també Girona vol prohibir l'ús d'altaveus als guies turístics, que Sarrià exigeix que s'aturi la paperera mentre faci pudor. Arxiven el cas de l'accident de Susqueda, la imprudència del conductor menys greu que les deficiències viàries. Polèmica a la Diputació pels ajuts de presidència. Esquerra Republicana i el PSC s'afegeixen a les crítiques de la CUP per la gestió d'aquest fons. A Palamós amplien 100 places l'aparcament de Sant Joan i amb un apartat de medi ambient amb fotografia il·lustrativa Fer salut al bosc. A l'octubre obriran els 5 primers itineraris terapèutics de l'associació Selvans.
Repassem la resta de titulars que podem llegir a les portades dels rotatius. El diari Ara obre aquest dimecres la seva portada amb la resposta de l'executiu català al president espanyol després del seu despatx amb el rei Felip VI. El govern respon a Rajoy que el Tribunal Constitucional no aturarà l'1 d'octubre. El periòdico parla de més pobres, més vulnerables, una dècada després de l'esclat de la subprime. L'ONU augmenta la pressió internacional sobre Maduro, recalca La Vanguardia. L'ONU destapa les tortures del chavisme, afirma el diari ABC. A la mateixa línia, La Razón diu que l'ONU acusa Maduro de maltractaments i tortures generalitzades. El País insisteix que l'ONU certifica les tortures i abusos del règim chavista i, finalment, El Mundo destapa que Maduro adjudica un imputat de la cas o de la trama Gürtel un negoci petrolier.
I els titulars generals, notícies breus del portal 324, declaracions de Donald Trump. El mandatari diu textualment que Corea del Nord es trobarà amb un foc i una fúria mai vistos. El president dels Estats Units amenaça el règim de Kim Jong-un davant l'avenç del seu programa nuclear de Pyongyang. Ja a Catalunya, Eulen accepta la proposta de la Generalitat per desencallar el conflicte al Prat. Els treballadors votaran aquest dijous en assemblea el document. Detingut a Barcelona, un periodista turc crític amb Erdogan. L'Audiència Nacional ha decretat presó preventiva per a l'escriptor i periodista sueco-turc Hamza Yalçın, de 59 anys, detingut la setmana passada al pas fronterer de l'aeroport del Prat en virtut d'una ordre de detenció internacional emesa per Turquia. Mor ofegat un jove a la platja del Miracle de Tarragona. La Creu Roja, Salvament Marítim i Bombers el buscaven per terra, mar i aire. Girona veta els guies turístics que facin servir megàfons o que generin aglomeracions. L'Ajuntament prepara una ordenança per intentar millorar la convivència entre turistes i veïns. També en clau turística, Mallorca posa topall de turistes. 435.000 al dia amb allotjament legal. Si s'anuncia una plaça hotelera sense llicència, el portal que la comercialitzi podrà ser multat fins a 400.000 euros i el propietari fins a 40.000. El jutge arxiva la causa penal per l'accident de Susqueda. El conductor demandarà al propietari de la carretera perquè el jutge creu que la senyalització deficient va provocar l'accident, en què, recordem, van morir dues dones i una nena d'una mateixa família. I pel que fa als esports, el Real Madrid esvaeix els dubtes de la pretemporada emportant-se la Supercopa d'Europa contra el United de Mourinho per 2-1. Casemiro a la primera part i Isco a la segona han avançat al Madrid. Tot i que Lukaku ha retallat distàncies, la Supercopa d'Europa se l'han acabat embutxacant els de Zidane davant el Manchester United molt fluix. Per les xarxes corre les imatges d'un dels gols del Real Madrid amb presumpte fora de joc. No sabem si del cert o no. Acabem les notícies esportives amb una, com no, del Futbol Club Barcelona, que vola a Anglaterra per tancar el fitxatge de Philippe Coutinho. El migcampista brasiler és una de les prioritats en els reforços del club blaugrana, que vol la temporada vinent.
Els diaris parlen de Lloret.
Precisament de futbol és el que trobem en les mencions que es fan en els diaris a Lloret de Mar, perquè el lloretenc Marc Muniesa reforçarà la defensa del Girona, tot i que el club blanc i vermell ultima les negociacions per incorporar el central gironí. Aquesta és la prioritat. Qui ha vestit la samarreta de l'Stoke City anglès les últimes 4 temporades després de formar-se al Barça, Marc Muniesa, és l'objectiu del club gironí.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passen 8 minuts de 8:45, sintonia que ens obre la segona part del Bon Dia, Bona Hora d'estiu, i ho fem parlant de propostes musicals, perquè aquest dimecres 9 d'agost hi haurà una nova audició a la parròquia de Sant Romà que organitza l'Associació Amics de la Música. Qui actuaran seran 4 artistes: Tono Blasi, Josep Soto i el duet femení Alària.
Repassem breument el currículum dels músics que pujaran a l'escenari aquest vespre. L'afició per la guitarra d'en Tono Blasi l'agafa de ben jove, iniciant el seu aprenentatge amb la guitarra elèctrica, i amb el pas dels anys el rock va anar deixant un pas a la música clàssica i actualment disposa d'un ampli repertori de peces clàssiques de totes les èpoques, des del barroc passant pel classicisme i el romanticisme i fins i tot alguna peça més moderna.
Fins ara, Blasi té editats dos treballs en solitari que porten per títol Mar d'Amunt i Vent del Nord i un treball en duet amb el violoncel·lista Ignasi Prunés, que porta per títol Terra Salada. Tots els àlbums estan inspirats en l'especial relació que l'artista té amb el mar i la terra de la zona nord del Cap de Creus.
D'en Josep Soto podem dir que ja no se sàpiga. El guitarrista lloretenc té una dilatada experiència musical i prova d'això és la publicació de diversos discos. Des del punt de vista local, és l'impulsor de festivals com el Musicava o, de forma recent, el Fanals de Música.
Per últim, el duet Al·lària, integrat per la Núria Cervantes i la Maria Humbert, és exponent d'una manera de tocar pròpia on la tècnica més actual es fusiona amb l'herència de segles de tradició instrumental. La calidesa i profunditat sonora de les seves guitarres es complementa amb la força i l'energia de l'expressió musical. Els seus recursos musicals van més enllà del rol tradicional de la guitarra, tractant-la, en certs moments, com un instrument de percussió, emulant elements de la música popular, com ara les castanyoles, en el cas de la música espanyola, o els claves en la música afrocubana. Sovint també incorporen la utilització de la veu.
L'actuació d'Antoni Blasi, Josep Soto i el duet Al·lària començarà a partir de les 10 de la nit. L'entrada val 10 euros i el concert es farà a la parròquia de Sant Romà. Volem saber més detalls de l'actuació a 4 d'aquesta nit a la parròquia i per aquest motiu ens posem en contacte amb els seus músics. Aquesta hora del matí saludem Antoni Blasi. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
A què consistirà el concert d'aquest vespre?
Pues mira, jo tocaré... Bueno, és un concert que toquem 4 guitarristes. Jo tocaré el primer i faré 4 peces de... 3 de guitarra típica espanyola i una diferent.
Pots concretar una mica més el repertori?
Sí, mira, tocaré primer un fragment del concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, després faré una peça de Manuel de Falla, una altra de Francisco Tárrega, el Capricho Árabe, i per últim tocaré una peça que normalment no es toca mai amb guitarra, però que és molt coneguda, que és el Danubi Blau de Strauss.
Què implica actuar juntament amb en Josep Soto i el duet Al·lària?
Bueno, jo personalment no els conec, els coneixeré aquest vespre, però bueno, la veritat em fa molta il·lusió, tinc molt bones referències d'ells, he col·laborat amb gent que sí que els coneix i que ha tocat amb ells i em fa molta gràcia, la veritat.
Hi ha la possibilitat de fer una peça en conjunt?
Home, no hem preparat res, llavors seria una mica atrevit, la veritat.
A quin tipus de públic s'adreça l'actuació d'aquest vespre?
Bueno, a veure, jo suposo que, em sembla, vaig parlar amb la Sílvia, ja fa anys que es fa aquest cicle de concerts a l'estiu, i ella em va comentar que hi ha un públic bastant, bastant fidel. Llavors suposo que, bueno, és música clàssica, suposo que deu ser un públic de mitjana edat, bé, no sé, el públic normal que assisteix als concerts de música clàssica, també vinyoret, suposo que hi vindran bastants turistes.
Toni, què opines de la iniciativa dels Amics de la Música de voler restaurar l'orgue de la parròquia i, de pas, fer difusió de la cultura musical?
Bueno, és fantàstic, la veritat, poder restaurar l'orgue i, sobretot, poder difondre tant la guitarra com la música clàssica, perquè es fan altres tipus de concerts, també va molt bé. Aquí ens falta bastant d'això, la veritat. Tenim un dèficit important de cultura musical a tots nivells.
Un dèficit de cultura que segurament se supleix amb iniciatives com aquesta, oi?
Sí, amb iniciatives com aquesta, amb col·laboració dels ajuntaments, de les entitats, de la Diputació, que això també fa falta.
En quina forma podem dir que la guitarra forma part de tu o és una extensió de la teva extremitat?
Bona pregunta. Mira, jo vaig començar molt petit amb la guitarra, el que passa que després, jo vaig estar des dels 14, 15 anys fins als 25, 26, tocant moltes hores cada dia. Després, per motius laborals, ho vaig tenir que deixar més o menys uns 10 anys i ara torna a fer uns altres 10 anys que també estic tocant molt. Llavors, home, no sé si forma part de mi, però que està en el meu dia a dia durant moltes hores, ja t'asseguro que sí.
Es pot viure avui en dia tocant la guitarra de forma professional?
Depèn del que toquis i depèn de com vulguis viure. La veritat, és molt complicat viure només d'això. Només d'això, jo de fet ho tinc que compaginar amb una altra feina més tradicional, perquè viure només d'això, si tens una família i tot el que això suposa, doncs és complicat.
Doncs, Tono Blasi, guitarrista professional, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Bon Dia Bona Hora i que vagi molt i molt bé l'actuació d'aquest vespre.
Molt bé, moltes gràcies. gràcies per la trucada i fins després.
I si acabem de contactar amb Tono Blasi, el que fem és ampliar aquesta informació també amb la Núria Cervantes, que és una de les membres del duet a l'Àrea. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Què han plantejat per l'actuació d'aquesta nit?
Doncs mira, nosaltres fem un repertori de música espanyola molt maco, amb obres d'Enric Granados, d'Isaac Albéniz i amb unes adaptacions d'unes cançons populars que Federico García Lorca va adaptar piano, i nosaltres fem l'adaptació d'aquesta adaptació, diguéssim, per dues guitarres. I és música 100% d'aire espanyol, amb dues guitarres, vull dir que molt maco.
Déu-n'hi-do, i d'on surt la idea de triar aquest repertori?
Doncs mira, perquè és una música que a nosaltres ens agrada molt, no? Perquè és molt rica, està basada moltes vegades amb el folklore i és una música que llueix molt amb la guitarra, tot i que està pensada per piano, però al tenir aquests trets tan característics fa lluir la guitarra molt i és un, com si haguéssim un vestit que li senta molt bé al nostre instrument. No? I nosaltres disfrutem molt tocant-la i pensem que és una música d'una qualitat molt bona i que la gent la disfrutarà molt.
Núria, què et sembla actuar amb el duet de l'Àrea juntament amb en Josep Soto i en Tono Blasi aquesta nit?
Bueno, em sembla fantàstic, perquè clar, és un ventall de músiques totes per guitarra que qualsevol persona que li agradi el nostre instrument, o bueno, no cal dir, qualsevol persona que s'interessi per la música, doncs tindrà una gran varietat de repertori, vull dir, sentirà una mica de tot i veurà la versatilitat del nostre instrument, no? Que serveix per tot, no? És un tot terreny.
Sabem que treballes colze a colze de forma molt estreta amb el músic lloretà Josep Soto, però amb en Tono Blasi has coincidit mai?
Pues no, és la primera vegada. Tinc moltes ganes de conèixer-l i poder compartir pues, aquesta estona i la nostra música i passar aquest concert junts i no sé, sí.
No et volem posar en un compromís, però hi hauria la possibilitat de tocar una peça en conjunt, tots quatre, a dalt de l'escenari.
Ah, bueno, mira, si ens ho proposem, per què no? Estaria molt bé, sí. I tant.
A quin tipus de públic s'adreça l'actuació d'aquest vespre?
Doncs jo crec que a tothom, perquè és una música que ens agrada tant a nosaltres, perquè és molt nostra, perquè la tenim molt, molt en els gens, no? I també pels turistes, tots els turistes que estan aquí, que els agrada la guitarra, que venen aquí, que busquen una cosa que sigui pròpia d'aquí, no? I que estan sempre molt, estimen molt la guitarra, no? Nosaltres ho hem vist sempre que hem tocat a fora i que hem anat per tot arreu, doncs sempre trobem una acollida molt bona, no? Per part de gent de tota Europa, no? I clar, aquí tenim tota Europa concentrada, vull dir que jo crec que tothom en pot gaudir molt.
Ja per acabar, Núria, què opines de la iniciativa dels Amics de la Música de voler restaurar l'orgue de la parròquia i, de pas, fer difusió de la cultura musical?
Bueno, em sembla una iniciativa genial, no? Una mica de contrapès, potser, a altres coses que es fan i que pues, potser aquesta part de la cultura pues, entre tots l'hem de promocionar i hem de lluitar perquè segueixi i perquè, sobretot, gent que està sedegada de coses així, doncs que puguin trobar, no? Una font on veure, no? Vull dir, ho trobo molt bé, molt bé. Els aplaudeixo molt i estic molt contenta de poder contribuir.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Núria Cervantes, membre del duet a l'Àrea, gràcies per atendre la trucada del Bon Dia Bona Hora i que vagi molt bé l'actuació d'aquest vespre nit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my dad.
Seguim el Bon Dia, Bona Hora d'estiu, 11 minuts, les 9 en punt del matí. Michael Jackson, Madonna, Maná, The Police, Alan Parsons Project, Amy Winehouse, Mecano, Kiss o els Rolling Stones. Són alguns dels mítics artistes que han deixat empremta a la història de la música. Doncs bé, totes les seves millors peces han estat presents en els darrers anys a Lloret de Mar. A través del Clon Festival, lloretencs i visitants han pogut reviure concerts de formacions que reuneixen milers de fans arreu del món.
Enguany, el cicle de concerts ha arribat a la seva 14a edició. Ho ha fet d'una forma totalment consolidada, reunint un gran nombre de públic en cadascuna de les actuacions. Per homenatjar la seva trajectòria, des d'aquesta setmana s'ha inaugurat una exposició sobre el Clon Festival en què recorden els millors moments a través de fotografies i objectes de col·leccionistes que, per cert, moltes d'aquestes peces són propietat del lloretenc Carlos Pascual.
La mostra estarà ubicada a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura fins al dia 25 d'agost. Es pot visitar de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabte, diumenges i festius estarà tancada.
Volem saber què s'hi podrà trobar en aquesta exposició commemorativa. Ens donarà tots els detalls l'impulsor del Clon Festival que el tenim assegut aquí als estudis. Jorge Pascual, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què podrem trobar en aquesta exposició?
Pues bueno, realment aquesta exposició, a part de trobar-te amb una retrospectiva de tots els cartells i diferent material promocional dels 14 anys ja de Clon Festival, pues bueno, també podrem trobar peces bastant valioses d'artistes molt importants, influents a la història del rock a nivell mundial, que creiem que és el que pot dotar aquest contingut que sigui més curiós, no? Que et puguis trobar doncs, peces que van més enllà d'un disc signat, sinó que pots trobar-ne doncs, bueno, cosetes curioses del merchandising que bandes de nivell tant nacional com internacional han anat editant durant aquests anys.
Estem parlant de peces originals.
Originals, sí. O sigui, podem trobar, ja et dic, peces... No sé, podem trobar parxes de bateria signats per Eric Singer, per exemple, que ha sigut bateria de Kiss, de Brian May, d'Alice Cooper. Pots trobar signatures originals d'alguns artistes ja morts, com pot ser en Ronnie James Dio, cantant de Black Sabbath i Rainbow. Peces que realment, clar, ja no podrem tornar a tenir-les perquè que ja no ens acompanyen. Després també... Doncs no sé, podem trobar coses més nacionals, fins i tot locals. Estic molt content perquè tenim jo crec que el grup més influent que hi ha hagut mai a Lloret, com eren 972, doncs tenim la maqueta original d'abans de treure el seu primer disc de fa moltíssims anys i em fa una il·lusió especial, no? Per trobar que puguis trobar al cantó de signatures de gent com Iron Maiden, doncs una maqueta original de 972 em fa molta il·lusió, personalment.
És una forma una mica de fer país, no?
Naturalment, si no ho fem nosaltres, no? O sigui, hem de cuidar això, no? I ja et dic, el connexionisme musical, almenys des del meu punt de vista, és molt això, no és només, al final, la gran peça que pugui tenir un valor econòmic molt important perquè te l'ha signat pues, aquell monstre com podria ser en Ronnie James Dio, no? Dels Black Sabbath. També per mi, doncs, aquesta maqueta de fa, pues, poder quasi 30 anys de 972, o sin quasi, saps? O sigui, trobar-te-la allà i poder, pues, bueno, segur que molta gent li farà gràcia. També t'he de dir que és una exposició que la idea que portem des de Clon Festival és que sigui una exposició viva, que si tu vens demà, poder no trobaràs el mateix que si vens la setmana vinent. Poder trobaràs alguna coseta més, una cosa que haurà canviat, alguna cosa que s'haurà ampliat, i és un concepte que ens va fer gràcia quan ho vam plantejar i hem pensat d'anar a fer-ho així. O sigui que fins i tot tu puguis venir més dies per... A veure què m'encuentro.
Coincideixo amb tu que una maqueta o una premaqueta de la formació lloretenca 972 té aquí, al municipi, un altíssim valor sentimental.
Naturalment.
Eh? Quina importància té el Clon Festival aquí a Lloret?
Home, jo crec que és un esdeveniment que la gent ho espera molt, perquè jo personalment, pues clar, durant l'any per Lloret et vas trobant gent o gent que et ve a buscar o t'envien, bueno, gent de Lloret i de fora, no? Via Facebook o via e-mails, t'envien peticions, t'envien consultes, t'envien fotos, t'envien pues, el seu pare de l'UB que s'ho han passat durant aquests anys, no? I ara, precisament ara, els dies que estàvem muntant l'exposició i ho veus a la perspectiva realment penjat en una paret als 14 anys, ostres, et dones compte de joder la que hemos liado, no? O sigui, perquè la veritat és que és un esdeveniment que la gent espera molt. Crec que hem aconseguit, doncs, com ubicar molt el festival al mapa de Lloret durant l'estiu, hem creat un espai on tu trobes un ambient fantàstic. Moltes vegades, independentment si t'agrada el grup original a qui estan versionant o no. O sigui, l'altre dia, per exemple, amb l'últim concert que vam fer divendres passat de Pink Floyd, doncs hi havia molta gent que poder Pink Floyd no els agradava. Però clar, tu saps que el que estàs veient a dalt és una banda de primeríssim nivell i aquell ambient ja s'ha creat com una màgia que, no sé, de vegades fem bromes, pensem, diu, hòstia, algun dia posarem cartell Clone Festival, però no posarem qui ve, a veure què passa, no? O sigui, perquè la gent ja té com aquelles ganes, que és molt maco, ja et dic, i sincerament, jo que sóc d'aquí, hòstia, és un poble que culturalment costa, arrastrar la gent, és un poble que no és tan senzill com d'altres. I, ostres, estic molt content perquè, a més, des del primer any, des del 2004, que la gent ha anat vinguent i molt bé, o sigui, molt content i estem contents d'això, de que s'hagi convertit en un... No et diré un referent, perquè poder és massa... No sé. Però sí que és un esdeveniment que la gent ho espera, l'espera amb molt de carinyo, i que, bueno, i que veus gent de totes les edats, que m'encanta, no? Perquè pots veure un nen amb el seu avi que estan, bueno, pues estan flipant amb la Madonna. No sé, no? O sigui que és molt maco, no? Veure aquest relleu generacional que també, pues mira, potser d'aquell nen que veu... va veure Pink Floyd, que no sabia ni que existien, pues poder has aconseguit que aquest nen pues bueno, mostri aquest interès en grans bandes de la història i bueno, tot enriqueix al final.
Jorge, consideres que els festivals clònics passen per un moment molt dolç?
Sí, realment avui dia sí. Avui dia hi ha bueno, moltíssima programació de bandes tributs, clòniques... Passa que també això és una mica perillós al final perquè quan nosaltres vam començar, clar, no hi havia tants grups per la nostra zona, no? Diguéssim, per el que és la zona de Catalunya, d'Espanya, ara n'hi ha molts, i clar, això hi ha vegades que és bo i vegades que no tant. Igual que les programacions clòniques que es fan tant a sales privades com a nivell públic, diguéssim, al final, pues, bueno, poder nosaltres, que som molt, molt maniàtics amb això, de buscar molt la qualitat, molt, 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 i si no és bo, més igual que l'original sigui molt famós, però no vindrà, saps? O sigui, pues, bueno, poder això, hi ha gent que no té tanta cura, i bueno, poder crear que la gent de vegades... Mira, per exemple, aquest any vaig rebre un comentari de el dia que venia el Bribli-Bli, el que era el tribut a Extremoduro. Es veu que l'any passat a un poble proper pues, va venir un tribut a Extremoduro i em va venir a veure un, ostres, pues si són los mismos de no sé dónde, eran malísimos, una vergüenza. Dic, no, tu no pateixis que los mismos no són. O sigui, i ja veuràs que aquí, o sigui, el són malísimos, això no ho tindràs mai. T'agradarà més o menys l'original... O sigui, però el que és la banda que està allà tocant en escenari és una banda 100% professional i amb una entrega espectacular.
Per tant, la recepta per combatre la saturació o potser el cansament és la qualitat.
La qualitat. Però això suposo que és com a qualsevol àmbit de la vida, no? Tothom sap fer de tot, però, hòstia, nen, has de fer-ho bé, eh? O sigui, no tothom sap de tot, o sigui, està clar. O sigui, cadascú el seu i la qualitat és el principal per evitar... aquesta massificació i que al final puguis jugar fins i tot en contra de les pròpies bandes o els propis festivals, no? O sigui que ara queda com molt xulo ficar un tribut a qualsevol espai que poder, fins i tot no és l'espai més acord per segons quin tipus de concert, però com que, bueno, com que saps que els tributs funcionen avui dia, doncs vinga. Ja et dic, jo nosaltres quan vam començar el 2004, clar, ja era una proposta més arriscada, no? O sigui, jo sí que tenia molt clar que podia funcionar perquè, bueno, és una cosa, ja et dic, que jo crec que a més té les tres B's, és bueno, bonito, barato, saps? O sigui, tens qualitat, ho tens tot, i cançons i bandes que clar, has conegut des de petit o no tan petit, però que són molt conegudes, o sigui que és... Però clar, buscant aquesta qualitat, ara sí que... En aquell moment la gent poder no s'atrevia tant a programar bandes tributs i ara sembla que, clar, si no programes una banda tribut no eres nadie.
De les mítiques figures de la música, creus que hi ha algun artista o grup que faltin al Clone Festival? Quina assignatura pendent queda?
Home, hi ha diversos, hi ha diversos. Ja et dic, a mi, personalment, ja et dic, hi ha dos, tres que jo no vull deixar el Clone Festival sense portar-los, no? Com podrien ser Vigis, Elton John i Tina Turner, no? Per dir tres, que n'hi ha moltíssims. El que passa que, clar, també pensa que hi ha moltes bandes d'aquestes que són internacionals, que poder, clar, si no estan de gira per Europa, doncs, clar, no és assequible, perquè incompliríem alguna de les tres Bs, no? O sigui, ja no seria poder tan barato.
Segurament.
Saps? Pues clar, és difícil, però sí que bueno, que jo crec que ho portarem.
El repte és majúscul, però,
Sí. A més, cada any és un repte nou, no? Perquè és important... Ja dic, hi ha molta gent que per ells portaríem sempre el Saba o els, jo què sé, o els ACDC i tan contents, però clar, la idea nostra sempre és buscar pues, varietat tant d'estils com de bandes intenta no repetir, tot i que hi ha moltes bandes que han anat repetint. Per exemple, el Queen del dia 18, la banda Momo en concret no han vingut mai, però serà el tercer Queen que ve durant aquests 14 anys. Perquè va venir, si no m'equivoco ara, van venir el 2005 i el 2007. Van venir dos Queens diferents, però dos Queens. O sigui, que clar, també és difícil i també entenc que, cuidado, que hi ha bandes com pot ser Queen, precisament, que a la gent li agrada, bueno, que són bandes més assequibles, per exemple, no sé, per dir una altra banda que hagi vingut de Doors, pues poder no és tan...
No té una sortida comercial,
efectivament,
no?
Efectivament, saps? O sigui, no és tan així, no? Pues, clar, tampoc podeu repetir tant. Però sí que el repte sempre és això, intentar buscar estils molt, molt variats, no? Perquè, des de luego, Pink Floyd i Extremoduro molt a veure no tenen,
no.
Saps? O sigui, i busquem pues, una mica això, no? Buscar una miqueta que puguis contentar el màxim de públic possible dintre de ja et dic, de, bueno, prioritzar aquesta qualitat.
Ja per acabar, Jorge, has comentat, has avançat que et queden pendents formacions com Bee Gees, Tina Turner o Elton John. Per tant, ja augurem que hi haurà una 15a edició l'any que ve?
Bueno, això mai està en les nostres mans, no?, directament, però sí, la idea és continuar, naturalment, amb el Clown Festival, ja et dic. Home, a més, seria una data maca, no? O sigui, de fet, naturalment, si això em preguntes si compliríem l'edició 15 l'any 2004, et diria, ui, Edu, espérate, saps? O sigui, vamos a ver si hay dos, no? Però bueno, jo crec que ara està més a prop poder... Però, clar, jo això no puc garantitzar-lo a dia d'avui perquè no ho sé.
Doncs esperem que així sigui. Jorge Pascual, impulsor de la mostra del Clown Festival i també del certamen pròpiament dit. Gràcies per passar els estudis i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Amb aquesta entrevista sobre el Clown Festival a Jorge Pascual, acomiadem el Bon Dia, Bona Hora, quan passa gairebé un minut de les 9 del matí.